Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'entrada de taronja de Turquia, Egipte i Marroc al mercat europeu està ensorrant els preus dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Els pagesos ebrencs cobraran el fruit entre un 60 i un 80% menys que la campanya passada. I és que el sector dels cítrics de l'Ebre ha iniciat la segona fase de la campanya amb els preus de la taronja ensorrats per l'entrada al mercat europeu del producte de Turquia, Egipte o Marroc, una pugna desigual que pateixen pel dumping, és a dir, competència desleal, social i mediambiental dels països africans. Com ha apuntat Federico Tarazona, que és el gerent de la cooperativa exportadora d'Agris d'Alcanar, la retribució als pagesos caurà entre un 60 i un 80% respecte a la campanya passada. En canvi, el consumidor l'està pagant més cara perquè els distribuïdors carreguen l'increment de costos com el transport. Les baixes temperatures de les últimes setmanes no afecten el producte, però encara estan patint els efectes d'una tardor càlida i plujosa. I és que la situació del mercat europeu durant tota la campanya dels cítrics està sent molt difícil per l'entrada massiva de taronja i mandarina a Europa, ja des del passat mes d'octubre, provinent sobretot de Sud-àfrica i també d'Argentina i Perú. Ara, segons ha apuntat el gerent de la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar, Federico Tarazona, s'ha greujat perquè les exportacions dels citricultors de les Terres de l'Ebre a Europa, on s'exporta el 95% del fruit, topen també amb la competència de taronja que entra des de Turquia, Egipte i Marroc, que està distorsionant el mercat europeu i suposa una forta competència per a les exportacions ebrenques que s'estan ressentint amb una baixada en volum i en preus de venda.
Tota la campanya està sent molt, molt difícil. Havent tingut una entrada massiva de taronja a l'inici de campanya, taronja i mandarines procedent sobretot d'Àfrica del Sud i algo de Perú i Argentina, on és fruita que està entrant doncs, en uns factors de dumping social per unes condicions de treball i seguretat social i tot molt diferent als estàndards europeus, i un dumping mediambiental on els productes que ells tenen autoritzats doncs realment no tenen res que veure en la legislació mediambiental europea que nosaltres hem de complir. Encara que doncs, per entrar el producte està clar que han de complir el que marca l'Organització Mundial del Comerç, però que són unes regles molt més laxes que la legislació mediambiental europea. Ara, una vegada iniciada la campanya, quan tot l'inici pues, ha estat dificultat per la fruita d'hemisferi sol, pues, ens trobem en la dificultat d'altres procedències d'hemisferi nord, Turquia, en una devaluació molt forta de la seva divisa, en el que li dona una competitivitat via divisa, i igual, competitivitat via dumping social, competitivitat via dumping mediambiental, i Egipte, sobretot, i Marroc. I aquests tres països pues, estan fent que la campanya en el nostre mercat pues, siga molt dificultosa i està forçant a una baixada molt forta dels preus i dels rendiments que van a rebre els nostres agricultors.
I és que la producció de cítrics a Catalunya està regulada per una legislació social i fitosanitària europea que res té a veure amb la d'aquests països. Per això, Tarazona denuncia que la Unió Europea permet l'entrada de productes de països que no compleixen la legislació social i mediambiental comunitària.
N'hi ha lliure competència, n'hi ha un mercat únic, però el que està clar és que sí, la comunitat europea marca una tendència cap a productes més ecològics, mediambientalment més sostenibles i respectant el que són els factors treball i tots els factors que hem de respectar, no podem obrir aquest mercat a qualsevol producte que vinga de països on les condicions no són les mateixes. I ahí és la realitat a nivell de cítrics, però pràcticament a nivell de tots els altres productes.
I és que les condicions de treball i seguretat social són molt diferents dels estàndards europeus. En alguns casos, amb sous dels treballadors entre 5 i 10 euros diaris. Per això, Tarazona reclama que es protegeixi el sector primari perquè pugui competir en igualtat de condicions.
Que igual que estem vivint doncs les crisis de xips, on hi ha falta de procedència de productes de països com Xina o Corea del Sud i està afectant la nostra indústria, en el tema agroalimentari, realment un trencament de les cadenes de subministre i tindre els productors en països que no són la pròpia comunitat europea, sinó països tercers, doncs podria marcar una, uns problemes molt importants a nivell d'Europa. O sigui, realment el sector primari, l'agricultura, la ganaderia, la ramaderia, doncs l'únic que demanem és que ens protegisquen el mercat i que realment estiguem competint en les mateixes condicions i que realment doncs la productivitat o el saber fer o altres factors és que marquen, però quan realment estàs competint contra països on literalment no existeix pràcticament la seguretat social, on els salaris doncs, són 5-10 euros diaris, realment ahir la competència se distorsiona, no n'hi ha res que parlar.
I és que, amb tot, el consumidor està pagant la taronja més cara, mentre que, segons explica el gerent de l'exportadora d'agris d'Alcanar, Federico Tarazona, l'agricultor la cobrarà un 60 o un 80% més barat que l'any passat. I, en canvi, el pagès cada vegada cobrarà menys, cobrint costos o, fins i tot, per sota de costos.
Els productors, moltes vegades, realment no estem rebent cap increment de la retribució real de lo que nosaltres percebem, sinó que són els factors de transport, envases i molts altres factors que realment estan apujant els preus, però la retribució que està recibint els nostres agricultors cada vegada és més baixa i estem realment en costos de producció o per davall de costos de producció.
I a tota aquesta situació cal afegir-hi que tampoc les incidències meteorològiques han ajudat aquest any. Segons Tarazona, el fred i les baixes temperatures de les últimes setmanes no afecten la qualitat del producte, però es pateix encara els efectes de les tempestes, les pedregades i una tardor i inici d'hivern anormalment càlids i humits.
El fred ara pues, realment estem tenint baixes temperatures, però no han afectat a la qualitat. El que ens queixem pues, bueno, són les pluges que van haver durant la tardor i inici d'hivern, pues un poquet les condicions meteorològiques que hem tingut, temperatures molt altes, molta humitat i pluges en la tardor normalment altes. Clar, això ja és una cosa intrínseca de campanya, és un sector primari, estem acostumbrats o realment tenim que viure en tots aquests factors.
En definitiva, el sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre veu ensorrar els preus de la taronja en aquesta segona fase de la campanya per l'entrada al mercat europeu del producte de Turquia, Egipte o Marroc. I, en canvi, el consumidor l'està pagant més cara perquè els distribuïdors carreguen l'increment de costos com el transport. L'entrada de taronja de Turquia, Egipte i Marroc al mercat europeu està ensorrant els preus dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Els pagesos ebrencs cobraran el fruit entre un 60 i un 80% menys que la campanya passada. I és que el sector dels cítrics de l'Ebre ha iniciat la segona fase de la campanya amb els preus de la taronja ensorrats per l'entrada al mercat europeu del producte de Turquia, Egipte o Marroc, una pugna desigual que pateixen pel dumping, és a dir, competència desleal, social i mediambiental dels països africans. Com ha apuntat Federico Tarazona, que és el gerent de la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar, la retribució als pagesos caurà entre un 60 i un 80% respecte a la campanya passada. En canvi, el consumidor l'està pagant més cara perquè els distribuïdors carreguen l'increment de costos com el transport. Les baixes temperatures de les últimes setmanes no afecten el producte, però encara estan patint els efectes d'una tardor càlida i plujosa. I és que la situació del mercat europeu durant tota la campanya dels cítrics està sent molt difícil per l'entrada massiva de taronja i mandarina a Europa, ja des del passat mes d'octubre, provinent sobretot de Sud-àfrica i també d'Argentina i Perú. Ara, segons ha apuntat el gerent de la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar, Federico Tarazona, s'ha greujat perquè les exportacions dels citricultors de les Terres de l'Ebre a Europa, on s'exporta el 95% del fruit, topen també amb la competència de taronja que entra des de Turquia, Egipte i Marroc, que està distorsionant el mercat europeu i suposa una forta competència per a les exportacions ebrenques que s'estan ressentint amb una baixada en volum i en preus de venda.
Tota la campanya està sent molt, molt difícil. Havent tingut una entrada massiva de taronja a l'inici de campanya, taronja i mandarines procedent sobretot d'Àfrica del Sud i algo de Perú i Argentina, on és fruita que està entrant doncs, en uns factors de dumping social per unes condicions de treball i seguretat social i tot molt diferent als estàndards europeus, i un dumping mediambiental on els productes que ells tenen autoritzats doncs realment no tenen res que veure en la legislació mediambiental europea que nosaltres hem de complir. Encara que doncs, per entrar el producte està clar que han de complir el que marca l'Organització Mundial del Comerç, però que són unes regles molt més laxes que la legislació mediambiental europea. Ara, una vegada iniciada la campanya, quan tot l'inici doncs, ha estat dificultat per la fruita d'hemisferi sol, doncs ens trobem la dificultat d'altres procedències d'hemisferi nord. Turquia, en una devaluació molt forta de la seva divisa, en el que li dona una competitivitat via divisa, i igual, competitivitat via dumping social, competitivitat via dumping mediambiental, i Egipte, sobretot, i Marroc. I aquests tres països pues, estan fent que la campanya en el nostre mercat pues, siga molt dificultosa i està forçant a una baixada molt forta dels preus i dels rendiments que van a rebre els nostres agricultors.
I és que la producció de cítrics a Catalunya està regulada per una legislació social i fitosanitària europea que res té a veure amb la d'aquests països. Per això, Tarazona denuncia que la Unió Europea permet l'entrada de productes de països que no compleixen la legislació social i mediambiental comunitària.
N'hi ha lliure competència, n'hi ha un mercat únic, però el que està clar és que sí, la comunitat europea marca una tendència cap a productes més ecològics, mediambientalment més sostenibles i respectant el que són els factors treball i tots els factors que hem de respectar, no podem obrir aquest mercat a qualsevol producte que vinga de països on les condicions no són les mateixes. I ahí és la realitat a nivell de cítrics, però pràcticament a nivell de tots els altres productes.
I és que les condicions de treball i seguretat social són molt diferents dels estàndards europeus. En alguns casos, amb sous dels treballadors entre 5 i 10 euros diaris. Per això, Tarazona reclama que es protegeixi el sector primari perquè pugui competir en igualtat de condicions.
Que igual que estem vivint doncs les crisis de xips, on hi ha falta de procedència de productes de països com Xina o Corea del Sud i està afectant la nostra indústria, en el tema agroalimentari realment un trencament de les cadenes de subministre i tindre els productors en països que no són la pròpia comunitat europea, sinó països tercers, pues podria marcar uns problemes molt importants a nivell d'Europa. O sigui, realment el sector primari, l'agricultura, la ganaderia, la ramaderia, pues l'únic que demanem és que ens protegisquen el mercat i que realment estiguem competint en les mateixes condicions i siga realment pues, la productivitat o el saber fer o altres factors és que marquen, però quan realment estàs competint contra països on literalment no existeix pràcticament la seguretat social, on els salaris pues, són 5-10 euros diaris, realment ahí la competència se distorsiona, no n'hi ha res que parlar.
I és que, amb tot, el consumidor està pagant la taronja més cara, mentre que, segons explica el gerent de l'exportadora d'agris d'Alcanar, Federico Tarazona, l'agricultor la cobrarà un 60 o un 80% més barat que l'any passat. I, en canvi, el pagès cada vegada cobrarà menys, cobrint costos o, fins i tot, per sota de costos.
Els productors, moltes vegades, realment no estem rebent cap increment de la retribució real de lo que nosaltres percebem, sinó que són pues, factors de transport, envases i molts altres factors que realment estan apujant els preus, però la retribució que està recibint els nostres agricultors cada vegada és més baixa i estem realment en costos de producció o per davall de costos de producció.
I a tota aquesta situació cal afegir-hi que tampoc les incidències meteorològiques han ajudat aquest any. Segons Tarazona, el fred i les baixes temperatures de les últimes setmanes no afecten la qualitat del producte, però es pateix encara els efectes de les tempestes, les pedregades i una tardor i inici d'hivern anormalment càlids i humits.
El fred ara pues, realment estem tenint baixes temperatures, però no han afectat a la qualitat. El que ens queixem pues, bueno, són les pluges que van haver durant la tardor i inici d'hivern, pues un poquet les condicions meteorològiques que han tingut, temperatures molt altes, molta humitat i pluges en la tardor normalment altes. Clar, això ja és una cosa intrínseca de campanya, és un sector primari, estem acostumbrats o realment tenim que viure en tots aquests factors.
En definitiva, el sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre veu ensorrar els preus de la taronja en aquesta segona fase de la campanya per l'entrada al mercat europeu del producte de Turquia, Egipte o Marroc. I, en canvi, el consumidor l'està pagant més cara perquè els distribuïdors carreguen l'increment de costos com el transport.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sindicat CGT Terres de l'Ebre reclama que es creï una unitat de Covid persistent perquè els ebrencs amb aquesta síndrome puguin rebre un abordatge integral i amb visió biopsicosocial. Proposen oferir suport de professionals de salut mental i rehabilitació des de l'atenció primària i una unitat als hospitals per al maneig multidisciplinari postalta dels quadres greus en què persisteixen alteracions respiratòries i motores. El sindicat recorda que l'informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya evidenciava que fins a una tercera part de les persones amb malaltia moderada poden presentar símptomes persistents i que, aplicant així l'estadística als contagiats a les Terres de l'Ebre, uns 32.690, és important crear aquesta unitat al territori. Diversos afectats amb Covid persistent han recorregut al sindicat CGT de l'Ebre per demanar ajuda. El sindicat ha assenyalat que són majoritàriament dones d'edat mitjana, però també persones joves sense malalties prèvies. Els símptomes que presenten són diversos: afectacions al sistema respiratori o neurològic, a la pell, fibrícules, artràlgies, dolor intens o altres símptomes que els invaliden. El sindicat ha exposat el cas d'una treballadora que es va contagiar al seu lloc de feina de Covid, però topa amb un buit legal en exhaurir el temps màxim de baixa comuna i que no se li reconegui com a malaltia professional, fet que li permetria unes prestacions superiors en cas d'invalidesa. El sindicat recorda que la falta d'un tractament específic fa que l'acompanyament d'aquestes persones sigui clau per alleugerir el seu malestar i facilitar la seva reincorporació a l'activitat habitual. La unitat de tractament de la Covid persistent, que reclama la CGT, permetria avaluar potencials seqüeles de la malaltia i optimitzar l'abordatge terapèutic, a més d'evitar que siguin els ciutadans que s'organitzen pel seu compte, com ha fet el col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19. Les obres per convertir l'antic edifici de la Duana de la Ràpita en el futur centre per al desenvolupament de l'economia blava de les Terres de l'Ebre ja està en marxa. L'espai acollirà empreses emergents que impulsen activitats de recerca, desenvolupament i innovació i permetrà impulsar també nous models de negoci de desenvolupament sostenible i de l'estratègia marítima que implementa el govern. El centre tindrà diferents zones de treball, de reunió, sales de presentació i aules i espais polivalents. Aquesta és una de les 7 obres del projecte d'especialització i competitivitat territorial Ebre Bioterritori, amb una inversió global de 3,1 milions d'euros que està cofinançada en un 50% pels fons europeus FEDER. Una comissió tècnica entre l'Estat i la Generalitat decidirà sobre la connexió marina de les Salines a la Punta de la Banya. L'empresa Infosa creu que el Ministeri per a la Transició Ecològica va oposar-se al projecte perquè no l'ha entès bé. Així, aquesta comissió de discrepàncies abordarà la viabilitat definitiva del projecte de connexió marítima alternativa de les Salines a la Punta de la Banya, al Delta de l'Ebre. Aquesta és la via a la qual s'aferra l'empresa Infosa per executar unes obres que li permetin continuar explotant les Salines quan els temporals marítims trenquen la barra del trabucador i n'impedeixen l'accés terrestre. Tot i que la Generalitat ha avalat el projecte, el Ministeri per a la Transició va informar-ne negativament. I és que el Ministeri, que és el titular del domini públic marítim terrestre afectat, va abduir davant la Generalitat, l'administració amb competències ambientals encarregada de tramitar el projecte, possibles repercussions ambientals per emetre un dictamen desfavorable. Es remetia a un informe de la Subdirecció General de la Biodiversitat Terrestre i Marina, segons la qual no es pot descartar un efecte negatiu sobre espècies marines com la nacra i les praderes de fanerògames marines d'aquesta zona arran de l'ocupació de la infraestructura i l'alteració de la qualitat de l'aigua causada durant la fase de la construcció i posterior posada en servei del moll projectat. Per contra, el projecte no és vist amb mals ulls pel Servei Provincial de Costes de Tarragona, pertanyent al mateix ministeri. Davant d'aquest escenari i la possibilitat que la negativa estatal pugui fer descarrilar el projecte, la Generalitat preveu posar en marxa una comissió de discrepàncies amb els tècnics estatals perquè la construcció pugui tirar endavant amb el consens de les principals administracions implicades. El mecanisme està dissenyat per posar sobre la taula i confrontar tècnicament els aspectes tècnics que generen més controvèrsia i proposar solucions al respecte. En el cas que el govern decidís tirar pel recte sense el vistiplau estatal, s'arriscaria a un possible contenciós administratiu i la judicialització d'aquest projecte. La sortida en aquest atzucat també podria passar per una negociació a un major component polític, segons han apuntat diverses fonts. L'empresa Infosa assumeix que la via de la negociació amb l'Estat és, ara per ara, l'única sortida que li queda per poder materialitzar un projecte que considera vital per mantenir la seva activitat futura a la punta de la banya. El director general de l'empresa Infosa, Joan Socarrats, ha avançat que ja han sol·licitat reunions prèvies amb els tècnics de la Generalitat i del Ministeri.
Bueno, els passos que ja estem tirant endavant són una reunió amb la part tècnica de la Generalitat i sobretot també hem demanat una reunió amb la part tècnica de l'Estat, que és qui ha apuntat més dubtes en el projecte. Crec que és important, en aquest sentit, que l'Estat pugui sentir la nostra opinió i poder entendre també ben bé, perquè l'informe que ha fet l'Estat no acaba de deixar clar quins són els problemes puntuals que els hi preocupen, i tenir l'oportunitat de poder sentar-nos amb ells i resoldre els seus dubtes i entendre realment quin és el problema.
I és que un dels aspectes més controvertits del projecte d'Infosa és la construcció d'un moll a la part interior de la badia, on atracaria una embarcació de transport que permetria l'accés dels camions a les instal·lacions. Seria la culminació d'un vial elevat de 5 metres d'amplada, 1,4 quilòmetres i 2 metres d'altura des de les instal·lacions de les Salines. El projecte incorpora apartadors i passos superiors per a permetre el pas de l'aigua, evitant així afectacions sobre la hidrodinàmica. El moll, de lloses de formigó, s'ha dissenyat amb trams de corba per evitar afectacions sobre nacres i fanerògames. D'altra banda, les converses que Infosa vol obrir pretenen també esclarir el problema de concepte que, segons Socarrats, té l'administració estatal sobre aquest projecte. Per això, el director general d'Infosa considera que el govern espanyol ha de separar el problema de les Salines del Pla de Protecció del Delta de l'Ebre.
Bueno, jo crec que el punt fonamental són les afectacions que el projecte pugui tenir sobre valors naturals de la badia dels Alfacs. Portem 2 anys treballant a fons perquè aquest impacte que... Sempre hem dit que tot projecte té un impacte ambiental, però que creiem que hem sigut capaços de que siguin els mínims possibles i que és un projecte que és viable en aquest sentit. Això per una banda, i per una altra banda jo crec que l'Estat té un problema de concepte en el sentit de que l'Estat té pendent de presentar el Pla de Protecció del Delta i dona la sensació a vegades que se'ns vol incluir la solució del trabucador en aquest pla de protecció del Delta, quan el que s'ha de fer és tractar el tema de les Salines a part, perquè recordeu que el pla de protecció del Delta, en el millor dels casos, és un pla que arribarà d'aquí uns anys, i el que hem de lluitar nosaltres és per assegurar un problema que tenim d'allà fa 2 anys i que és imminent.
Així, en el cas d'autoritzar-se aquest projecte, Infosa preveu una inversió en les obres d'entre 2,5 i 3 milions d'euros. La previsió és que l'execució es podria allargar al llarg d'un any. A banda de les actuacions a la punta de la banya, també es preveu l'adquisició d'una embarcació adequada, així com obres per adaptar l'espai del port de la Ràpita per on embarcarien i desembarcarien els camions.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'any passat, 39 persones amb addiccions i conductes d'addicció van seguir els programes de tractament continuat de Projecte Home a les Terres de l'Ebre. Gairebé la meitat han demanat ajuda per superar una addicció a la cocaïna durant el passat 2021. La segona substància amb més addicció és l'alcohol, amb un 33% dels usuaris. D'altra banda, un 5% de les persones que han demanat ajuda a la ONG a les Terres de l'Ebre ho han fet per addicció al joc o a les tecnologies de la informació i la comunicació. El projecte HOME compleix ara 6 anys a les Terres de l'Ebre. El 2015 va obrir el servei d'atenció a les addiccions i des de llavors ha atès més de 200 persones amb problemes amb les drogues i també les seves famílies. Els programes de Projecte Home treballen perquè els usuaris acaben amb el consum de drogues i altres conductes de risc i aconsegueixin la plena reinserció social, recuperen els vincles familiars i socials i tinguin una vida autònoma. El Servei d'Atenció a les Addiccions de Projecte Home a les Terres de l'Ebre fa també accions de prevenció de drogues, l'abús de substàncies i altres conductes de risc entre els adolescents. El punt d'atenció de Projecte Home a les Terres de l'Ebre està situat al Centre Cívic de Ferreries de Tortosa, un espai que està cedit per l'Ajuntament. El programa està obert a tothom, però amb especial atenció a persones vulnerables i sense recursos econòmics. La denominació d'origen Tarragona s'ha unit a la denúncia contra la Reserva de la Tierra per presumptes irregularitats. La companyia està sent investigada pels Mossos d'Esquadra per presumptes delictes de falsificació, estafa i introducció al mercat d'una denominació d'origen. La denúncia inicial la van presentar els consells reguladors de la denominació de qualitat Priorat i les denominacions d'origen Montsant i Terra Alta el passat juliol per una possible falsificació en l'etiquetatge d'ampolles de vi. Un registre dels Mossos a la companyia al mes d'octubre va suposar la confiscació d'un gran volum d'ampolles amb suposat etiquetatge fals i també rotlles d'etiquetes fraudulentes. El digital La República Txeca va avançar aquest dijous que l'empresa també hauria falsificat etiquetes de la denominació d'origen Tarragona i Catalunya. Tot plegat fa que, de moment, des del Consell Regulador, no s'atreveixin a donar una estimació de quantes ampolles fraudulentes hi hauria. Els Mossos d'Esquadra estimen que Reserva de la Tierra comercialitzava entre 8 i 10 milions d'ampolles de vi fraudulentes de les denominacions d'origen Qualitat Priorat i denominació d'origen Montsant i Terra Alta. En l'operatiu del passat mes d'octubre van intervenir 750.000 ampolles i 3,2 milions de distintius de garantia falsos. Segons els investigadors, els vins es comercialitzaven en un circuit legal sota el nom de 20 marques pròpies diferents. En el cas de la denominació d'origen Qualitat Priorat i denominació d'origen Montsant, els vins els adquiria ja embotellats a bodegues d'aquestes denominacions, mentre que en el cas de la denominació d'origen Terra Alta els embotellava a les seves instal·lacions, prèvia qualificació dels vins i assignació dels corresponents distintius de garantia. La població de Flix, a la comarca de la Ribera d'Ebre, ha engegat una campanya a les xarxes socials amb l'etiqueta Noies en Joc per denunciar que la normativa de la Federació Catalana de Futbol no permet que les noies juguen en equips mixtos a partir dels 14 anys. Aquesta iniciativa ha sorgit de la família d'una jugadora de 13 anys de l'Escola de Futbol de la Joventut Esportiva de Flix, que no podrà continuar jugant al seu equip en la categoria cadet i haurà de desplaçar-se almenys fins a Riudoms, a la comarca del Baix Camp, a 128 quilòmetres, perquè és on hi ha l'equip femení més proper. Amb l'etiqueta Noies en Joc, que té el suport del club i l'Ajuntament, es vol acabar amb una normativa discriminatòria. Al mateix temps, també es fa una recollida de firmes perquè la Federació Catalana de Futbol permeti l'esport mixt fins als 18 anys. I és que, segons denuncien, la normativa federativa de Catalunya és discriminatòria per raó de sexe perquè només afecta les noies i frustra la projecció esportiva de moltes jugadores que es veuen obligades a deixar el futbol per aquest impediment. La jugadora de Flix podria continuar entrenant i jugant amb els seus companys a l'Escola de Futbol de la Joventut Esportiva de Flix, però se li impedeix federar-se per entrar a la competició l'any que ve. Aquesta és una situació que es repeteix a molts de clubs de Catalunya, però la situació s'agreuja en entorns rurals, com és el cas de la jugadora de Flix, perquè no hi ha suficients noies per crear un equip exclusivament femení quan amb prou feines es poden crear equips mixtos. Des de Flix alerten que es tracta també d'una vulneració dels drets de les menors, que han de fer esforços i prendre decisions que els nois no s'han de plantejar. Davant de l'aposta en els últims anys d'administracions i clubs per fomentar l'esport femení de base i d'elit, es reivindica una revisió dels reglaments federatius per incentivar que les noies també puguin arribar a l'elit i no es frustre la seva projecció esportiva.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Entre les novetats que arriben a la cartellera destaca un film d'animació, La meva mare és una goril·la. També la darrera pel·lícula de Guillermo del Toro, El callejón de las almas perdidas. I Will Smith protagonitza un biopic sobre la vida del pare de dues de les tenistes més conegudes mundialment, El mètode Williams.
hagis de rentar-te les mans.
La meva mare és una goril·la comença amb la Jana, una nena petita a l'orfenat on ha viscut tota la vida. Un dia, una goril·la arriba i l'adopta. Com és normal, a la Jana li costa una mica adaptar-se a la seva nova mare, però quan les coses comencen a anar bé, els interessos d'un magnat local s'interposen i amenacen la relació entre mare i filla.
Què està passant?
Estaràs d'acord amb mi que no és raonable deixar la Jana en una deixalleria amb una bèstia salvatge com tu?
¿Qué día es hoy?
Miércoles, creo.
Muy bien. Ahora, lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es medium?
Guillermo del Toro dirigeix El Callejón de las Almas Perdidas. El protagonista és un jove ambiciós i amb un talent innegable per manipular la gent en poques paraules, l'Stanton. Comença a treballar a un circ i allà coneix tot tipus de personatges singulars, entre ells la Molly, una jove extraordinària que marxarà amb ell per engegar el seu propi espectacle. El show serà un èxit, però per a l'Stanton no n'hi haurà prou. Començarà a treballar amb una dona misteriosa, la Lilith, i amb ella posarà en marxa un negoci molt arriscat.
Esto no es un truco de feria. Si tienes un traspiés, caemos los dos.
Nadie va a prestarse. Hay que dedicarle horas y horas. E incluso teniendo recursos económicos ilimitados, es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts en casa.
El Método Williams és un biopic protagonitzat per Will Smith, que interpreta Richard Williams, el pare de les tenistes Venus i Serena. L'home tenia una visió molt clara del futur de les seves filles. Servint-se de mètodes poc convencionals, va elaborar un pla per portar les joves dels carrers de Compton, a Califòrnia, a l'Olimp de l'esport, convertint-les pel camí en icones llegendàries.
¿Vais a enseñarles lo peligrosas que sois?
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui la temperatura ha pujat clarament arreu de les Terres de l'Ebre, també està bufant el vent de mestral, per una banda, i que ha fet que la temperatura no hagi estat tan baixa durant aquesta passada nit. I a hores d'ara tenim valors de 2 i 3 graus cap a la Ribera d'Ebre, sí que en algun sector hi ha algun punt amb una temperatura negativa, però allà on està bufant més el vent la temperatura és més suau i està rondant entre els 7 i 8 graus entre la zona del Baix Ebre i del Montsià. S'espera que al llarg del dia avui vagi bufant aquest vent de component nord-oest, bona part de la jornada, sobretot aquí cap a l'extrem sud. I en conjunt, avui també s'espera que faci sol. La temperatura màxima podrà pujar a valors de 14 i 15 graus la més alta. De fet, va ser aquí on ahir es va registrar la temperatura més alta de tot el país. I avui tornarem a repetir aquests valors de 14 i 15 graus, sobretot cap a la zona del Baix Ebre i del Montsià, i quedarà una miqueta més baixa entre la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.